Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. I tenim novetats sobre el cas Leire. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama i la policia també registra l'empresa basca Tuos Reunidas. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. És una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i que es desplega l'endemà de conèixer el sumari que revela desenes de maniobres de Leire Díez contra jutges, fiscals i policies. Avui el ministre de l'Interior ha sortit a defensar la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir almenys tres cops amb Leire Díez.
Que no he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
Fernando Grande Marlaska, ho sentiu, deia que mai va saber res de pressions a policies per desactivar causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
I de Madrid a Badajoz, on hi ha hagut una declaració express del germà de Pedro Sánchez, jutjat per suposadament aconseguir una plaça a mida a la Diputació de Badajoz. Ha negat que ell influís en el procediment per endollar un amic seu i ha defensat que va exercir la seva feina. Anem cap allà. Tania Tàpia, bon dia.
I ha declarat 11 minuts escassos responent només al seu lletrat que no li ha fet ni una sola pregunta sobre com va accedir a la plaça per coordinar els conservatoris i què és l'origen de la causa. En canvi, sí que ha incidit en el canvi de nom que va tenir la plaça. Anys més tard, David Sánchez ha negat que tingués res a veure.
Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
I també s'ha desvinculat de la plaça que va obtenir un amic seu a la Diputació. Acaba d'acabar la declaració de Miguel Ángel Gallardo, el que era president de l'ENS, que ha negat que Pedro Sánchez li demanés cap favor i també que es fes un vestit a mida al seu germà per endollar-lo. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Badajoz.
Més notícies, Natàlia Ramon.
A l'espera dels resultats de la votació, la vaga del sector de l'educació es concentra avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Aquest matí hi ha convocades mobilitzacions a Tremp i també a Tàrrega. A la capital de l'Urgell, la protesta la segueixen unes 200 persones. Allà hi ha en Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, matí amb el trànsit alterat aquí a Tàrrega en una nova mobilització de mestres i professors que aquesta vegada no es fa a Lleida, es fa aquí a la capital de l'Urgell. Els manifestants han sortit de l'estació de trens a les 10, han tallat una de les rotondes que uneix l'autovia 2 amb la C14 i ara mateix, una decisió que no estava anunciada, ocupen l'autovia A2 aquí a Tàrrega i, evidentment, molt pendents del que passi d'aquí poc menys d'una hora el resultat d'una consulta que avalarà o no el preacord del departament amb els sindicats majoritaris, un preacord que els que avui fan vaga veuen del tot insuficient. N'hem parlat amb la Mar, mestra de l'escola Jacint Verdaguer de Tàrrega.
Evidentment, creiem que hem d'anar tots a una i certs sindicats, l'únic que han demostrat és que s'han venut per quatre engrunes i nosaltres hem de seguir lluitant.
Ramon Dalmau, Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Tàrrega.
El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadies, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
En referència a la Sagrada Família, ha explicat que la benedicció de la Torre de Jesús és un tema encara obert i que estan treballant perquè hi hagi presència de català.
Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa passen aquest matí el primer examen al Parlament, amb el debat a les esmenes a la totalitat, que seran rebutjades amb els vots d'Esquerra Republicana i també dels comuns. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia. La consellera d'Economia, Alicia Romero, diu que aquests comptes donen estabilitat i des de l'oposició, la juntaire, Mònica Sales, replica que el país continua de cap per avall.
En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
Vostès tindran pressupostos, però seguiran tenint el país cap per avall. El govern guanyarà estabilitat i Catalunya perdrà prosperitat.
Romero ha demanat a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés i els de Puigdemont han insistit a defensar el concert econòmic. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament.
Ha mort als 56 anys l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica autobiogràfica Persepolis, que es va convertir en un fenomen i que dibuixa la seva infància a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el xah de Pèrsia. Segons la seva família, explicat en un comunicat, Satrapi ha mort de tristesa uns anys després de la defunció del seu marit, Matías Ripa. Esports, Marcos García.
A quatre dies per les eleccions de diumenge, la presidència del Real Madrid, Florentino Pérez, confirma que José Mourinho serà l'entrenador amb ell al capdavant del club. L'adversari de Florentino a la presidència, Enrique Riquelme, anuncia que es compromet a portar Haaland i Rodri del City. L'entorn de Haaland desmenteix qualsevol acord. El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugarà a segona divisió. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit que farem amb la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya, en canvi, perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71, i el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo. S'imposa l'Atlètic Barceloneta 11-13.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent.
Josep Cuní, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, i tu?
Encantat de saludar-vos.
I jo més amb aquesta cançó, que crec que és una de les teves preferides, no?
Sí, vaig tenir l'ocasió d'entrevistar Mostaquí quan va venir, no sé, que era l'època dels dinosauris, devia ser. Que en pau descansi el senyor Mostaquí.
El grec dels 92-93, no?
L'altre, vinga.
Sí, però sí, jo crec que abans el vaig entrevistar, sí, arran d'aquesta cançó. No sé si... No recordo si la cançó ja l'havia fet... però d'alguna manera la rellençava. En fi, no recordo exactament l'origen, però sí que em veig a l'estudi, a l'antic estudi històric, estudi d'Oreschi de Ràdio Barcelona, entrevistant el senyor Mostaquí i tenint una impressió fantàstica del senyor Mostaquí i quedant-me amb aquesta cançó per sempre.
I t'identifiques amb aquesta cançó? És a dir, t'has sentit mai metec, estranger, alguna vegada?
No especialment, no. És possible que m'hagi sentit estranger a casa, més que no pas a altres llocs. Això sí, de vegades es creen uns climes en els quals intenten... No saps si intenten excloure-t'hi o intenten incloure-t'hi i tu no vols, però és igual, en qualsevol cas dius és que em sembla que això no va per aquí, o com a mínim jo no sóc d'eixe món.
Però això dol, no?, d'alguna manera?
Depèn com tu ho agafis. Si tu agafes amb un cert estoïcisme i saps que tot allò que avui ve, demà se'n va, doncs ja passarà. I si tu agafes així una mica a pit, doncs pateixes més. Però també depèn de les teves pròpies circumstàncies, del teu propi entorn, en fi, no ho sé, no? Tot és bastant més relatiu del que de vegades els periodistes, jo el primer, hem fet creure.
Tot és més relatiu, per això ho dius des d'ara, segurament, perquè en aquell moment doncs, ho vius d'una altra manera, no?
Home, és evident que l'edat t'ajuda a relativitzar moltes coses, i l'antiguitat, i l'experiència... Però també és veritat que jo, en moltes ocasions, doncs això de l'actualitat me l'he presa molt a pit, massa a pit. Ni l'actualitat s'ho mereix, ni tu t'ho mereixes. Però la bogeria d'ara és una cosa que, si no te l'agafes amb un cert relativisme, en fi, estàs mort, però estàs mort al cap de 5 minuts. Això que el món s'acaba, no, t'acabes tu. El món segueix.
Bueno, és el primer any, jo crec, Josep, no? Que no has estat al capdavant d'un programa d'actualitat en molts anys.
En 54.
I això com ho portes?
Fantàsticament bé, sincerament. Sorprenent-me a mi mateix.
O sigui, t'hauries d'haver atrevit abans?
No necessàriament, perquè això voldria dir penedir-se, i no me'n penedeixo en absolut. No, a veure... Dels 54 anys, 42, he estat matinant a hores intempestives. les 5, l'hora més tardana a les 5, a les, de 3 a 5, entre 3 a 5, no? Les 5 és una gran matinada. Les 3 no saps si és una gran matinada o és que encara és hora d'anar-te'n a dormir, perquè és aquella hora que si no la dorms, que si la dorms no existeix. I això sí que, en fi, no m'ha condicionat la vida, per descomptat, perquè els deshoraris condicionen la vida, però no m'ha alterat gaire, perquè primer els meus bioritmes sempre han estat de matinar, i segon, doncs, crees uns certs hàbits. Crear uns certs hàbits no vol dir que t'acostumis. O sigui, el despertador segueix sent un enemic terrible que, a més, t'acompanya a les 24 hores. I a l'època que em llevava a les 5, recordo que una vegada li vaig dir a l'enyorat Joan Barril, dic, és que la sensació que tinc és que sempre són les 5. Perquè em llevo, vaig a la ràdio o a la tele, no recordo quina època era aquella, i quan acabo, no me n'adono i tornen a ser les 5. O sigui, el temps que et queda s'evapora. Tens dos coses personals i fins i tot pots assumir alguna altra responsabilitat professional o algun altre complement professional i ja tornen a ser les 5.
Sempre són les 5.
Sempre són les 5. És un bucle. Vius en un bucle i tinc la sensació, això sí, d'haver viscut en un bucle.
Josep, et veig molt bé.
Com està, Jordi?
Però molt bé vol dir molt bé. És a dir, sembla que aquest arribi de vacances ara.
Home, unes certes vacances ara encara les estic gaudint.
Sí. Però segurament vens d'algun lloc amb sol i platja.
Doncs no, mira, he estat tres dies. Aquests tres últims dies... No, que va, sol i platja, que va. Mira, aquests últims tres dies era a Madrid. Vaig arribar ahir a la nit, vaig tornar ahir a la nit. Mm. I la setmana que ve torno a marxar de viatge per feina i vaig a Itàlia... No, sol i platja no.
Vas a Itàlia per alguna cosa en concret?
Per feina, sí, per feina.
Ah, sí?
Sí.
Preparant alguna cosa amb...
Bé, estic amb una sèrie
de... El fill del Berlusconi?
No, del Berlusconi, no. Tot i que conec persones que tu també coneixes i que alguna vegada ens trobem a Roma que eren...
Properes.
Que eren directius del Berlusconi.
Ui, el que era aquella gent...
Però això vol dir que treballes com a productor, Josep, o per fer tu alguna cosa?
Com a productor. Jo també faig alguna cosa, però com a una mica de tot. Depèn. I depèn les circumstàncies.
Hi ha una cosa que et volia demanar, que és... per la feina que fas, i que fa també el Ricard, no?, que és conduir el vaixell insígnia d'una cadena de ràdio, o de ràdios, en el teu cas, de moltes ràdios, de moltes cadenes de ràdio, has hagut de pagar un peatge que és dinar amb polítics. Eh que sí?
No gaires.
No?
Sí, però no gaires. Quan ells m'ho han demanat, sí, mai sí. No ho he demanat mai jo.
Ah, no, això ho dono per descomptat.
Oh, no és tant.
No donis tant per descomptat. O t'ho demanen ells, o t'ho demana l'empresa, o...
De vegades jo conec gent que s'ofereix.
Ah.
I que persegueix polítics per anar a dinar.
No t'imagino a tu perseguint ningú per anar a dinar, però...
No ha passat, en tot cas.
T'imagines la quantitat... Bueno, t'imagines, no. Has calculat la quantitat d'hores, dies, mesos que has perdut dinant amb gent que no t'ha aportat res?
Si t'he de ser franc...
Ho has de ser.
He dinat amb altra gent que no es dedica a la política que tampoc m'ha aportat res. I no tots els polítics no m'han aportat res, perquè jo d'alguns dinars o d'alguns cafès n'he tret notícies.
Val.
Sí, jo veig el polític com una font de notícia, no com aquell que m'ajudarà a resoldre res, ni una mica res. No,
però quan feies, per exemple...
No, però això que dius, Josep, és a dir, a vegades els hi costa d'entendre. Doncs els empresaris o els polítics, no? Tu al final ets un periodista i el que vols és tenir una relació professional, per tant, treure notícies, bàsicament. No?
Evidentment, però, mira, jo he viscut un parell o tres d'anècdotes, però són anècdotes, de polítics que en un moment determinat es van pensar que érem amics per haver dinat dues vegades, per haver-nos trucat, en fi. I van sortir, en moments diferents a cada un d'ells, notícies que no els interessaven. I no van voler entendre que jo les havia de donar. Jo el que feia era... El que he fet sempre és, escolta, jo tinc aquesta notícia que t'afecta, t'ofereixo, demà la dono, o la donaré... T'ofereixo que intervinguis i digues el que vulguis dir, no? No, però és que no et sembla mentida.
Que tu participis.
Amics, que siguem amics.
Que tu participis de la campanya en contra.
No has entès res. Sí, no has entès res. La nostra suposada amistat, segons tu, ha estat sobrevinguda a partir de la meva feina i de la teva feina. Exacte. Per tant, hi ha hagut un nucli, perdó, un nexe, que és l'interès mutu. Tu m'has volgut seduir perquè, suposadament, parles bé de tu, i jo t'he volgut treure notícies. Aquest és el nostre nexe.
Per un interès.
Per un interès. No n'hi ha més. Ara, depèn quines notícies tu em vulguis donar com a notícies, que potser no ho són, sinó que són pura propaganda, no les divulgaré, perquè les he de divulgar. Si no, no porten res.
Pep, abans d'entrar a l'estudi, el Ricard anunciava dient...
Pep, li dius Pep? Dius Pep?
Sí.
És que hi va haver una època, la nostra època, a Ràdio Barcelona, a mi em deien Pep, sí.
Sí, tots et deien Pep, eh? No només jo, tothom.
Però veus?
Sí, és veritat, la Rosa...
La Rosa encara m'ho diu, sí.
Però Laia... Escolta, que dic que deia el Ricard, el mestre Cuní. Jo vull demanar... Tu a qui li deies mestre?
Jo li deia mestre...
A l'edat del Ricard?
Jo li deia mestre a la Ribas Castro, per exemple. Jo li deia mestre al Fermín Bocos, per exemple.
Creador d'Hora 25, no?
Sí. I jo li deia cap d'informatius de Ràdio Barcelona a la nostra època, i que feia l'informatiu de les 8 del vespre per l'Espanya des de Barcelona.
Sí.
Jo li deia mestre a l'Iñaki, i li continuo dient a l'Iñaki. I... segurament me n'oblido d'alguns, però no tots els que se'ls hi ha penjat l'etiqueta mestra. És una etiqueta que a mi em mereix una mica... A mi em fa respecte.
Però tu l'has tingut des del principi, Josep, l'etiqueta
no,
de mestre.
No, les etiquetes te les pengen i quan te les pengen però, després
no,
tu difícilment
les pengen, però,
te les treus.
Però, no? tu vas crear la graella del qual encara es manté l'estructura bàsica de la ràdio. Vas crear el Matí de Josep Cuní, que és el que sosté...
Perdona. De la ràdio espanyola, perquè
sí,
va començar
espanyola.
La ràdio catalana i la va copiar la ràdio espanyola.
Que és magazín matinal, informatiu, esports migdia, magazín tarda, informatiu nit.
Sí.
Això que és l'ADN de la ràdio catalana i espanyola.
I preguntes de gent que dubta coses de matinada.
Sí, exacte.
Sí. Per tant, això
ja ve de l'època de Ràdio Barcelona.
Sí, de Solo en la madrugada.
Per tant, també has fet coses per tenir l'etiqueta de mestre.
Sí. Mira, el dia que vaig arribar a Ràdio Nacional d'Espanya, fa 4 anys, una de les persones amb les que havia de treballar em diu... jo em vaig presentar i, per tant, arribo... Hola, què tal? Soc Josep Cuní, vinc d'aquí, faig això, he fet algunes coses...
Algunes coses, sí.
Les credencials, no? I una de les companyes que tenia diu... No te falta que te presentes porque yo te conozco. Ah, muy bien. No hay muy joven. Digo, ¿qué me conoces? Dices que en mi facultad los profesores hablaban de ti. Digo, ¿y eso dónde fue? Digo, porque esta noia era de Extremadura. Digo, ¿este era de Extremadura? Dice, no, aquí en Madrid, en la Complutense. Digo, ah, en la Complutense hablaban de mí. Sí, sí, el profesor decía que no se puede entender la radio española sin lo que tú habías contribuido. Digo, ah, caramba, buena noticia.
Gracias.
Això m'ho van dir fa 4 anys, imagina't, no?
Què vas tenir en compte?
Presenta-me ese profesor.
Ja no hi és. Ja no hi és. Quan vas dibuixar això tan bàsic que dèiem, magazín matinal, informatiu, esports al migdia, magazín a la tarda, informatiu de nit. Què vas tenir en compte?
I programa de participació a la mitjanit.
I programa de participació a la mitjanit, que era a la nit dels ignorants, que encara continua, per ser a la graella. Què és el que vas tenir en compte? O sigui, en què et vas inspirar?
Mira... jo tenia una admiració per el món de la comunicació dels Estats Units i tenia algunes informacions, hi havia anat algunes vegades i després hi vaig tornar molt i em vaig vincular també a través de l'economia de Nova York. Però una mica una qüestió d'intuïció, sisè sentit, per descomptat prova-error, no disposàvem de la majoria... De les possibilitats que hi ha ara, no? Que estudis d'audiència, en fi, res d'això, no teníem res. Per tant, intuïem, jo intuïa, i observava, i mirava, més o menys, a partir del meu entorn, o la part de la societat que es mou al meu entorn, com funciona. Observava, purament, no? I per això sempre vaig dir, i ho mantinc, la importància dels ritmes... i de les cadències, que és una cosa que ja no s'ensenya enlloc, però jo sí que ho vaig aprendre, com ho va aprendre el Jordi, en els històrics de Ràdio Barcelona. No és igual un ritme de matí que un ritme de tarda, i encara molt menys que un ritme de nit. Això vol dir que el to s'ha d'adaptar també, depèn les circumstàncies, depèn el moment, i això vol dir que tu, com a professional, també has d'entendre o has d'admetre que si no ets capaç d'adaptar el to, perquè pot ser que no vagi amb tu, perquè tots tenim les nostres limitacions, has d'entendre que si vas al matí potser no t'anirà bé, o si vas a la nit potser no t'anirà bé. Vull dir, tot depèn. Però l'oient, al principi i a la fi, sempre és el mateix. L'oient, l'espectador, què crec jo que vol? Què intueixo que vol? O què em diu que vol?
I què intueixes d'ara?
Quan em diu què vol, no puc quedar-me amb l'exemple d'una persona que em diu, sembla mentida que encara, inventaré ara una tonteria, no? Que encara, que ja no facin discos sol·licitats. Ah, molt bé, doncs no es preocupi. No cal ara, perquè ja tothom sol·licita els seus discos a través de l'Spotify. Però, m'entens? O sigui, no és el gust personal d'una persona. És el gust col·lectiu, la tendència col·lectiva, i en part, tenint en compte això, també el fet de pensar que allò que tu faràs creï o marqui una tendència i pugui agradar a la resta de ciutadans i ciutadanes que no s'ho havien ni plantejat.
I d'ara, del moment d'ara, què és el que intueixes? Què portaries de nou en la graella de les ràdios catalanes i espanyoles?
No ho sé, perquè m'hi hauria de dedicar i hauria de dedicar unes quantes hores, no? Perquè, a veure, també en aquella època les coses les pensàvem. Saps? O sigui, jo crec que un dels problemes que tenim ara és que amb aquesta velocitat brutal amb la que vivim, aquesta mena d'energia que llancem, perquè la majoria d'hores del dia la llancem innecessàriament, la podríem mantenir i administrar d'una altra manera, ens està privant de pensar. I si no pensem, què fem?
Vomitem.
Hi ha una frase teva de fa molts anys, que la recordo perfectament. Vas dir, la ràdio és com el metro. Mira, el metro no és ni el transport més glamurós, ni és el més car, ni és el més còmode, ni és el més confortable, però és el que arriba a l'hora i el que arriba primer.
Sort que no vaig dir la Rodalies.
No, parlaves del metro. I és que és així, la ràdio continuem sent això, no?
Bé, és, a veure, la ràdio ha estat per molta gent i per moltes generacions la banda sonora de les vides de les persones.
Clar.
Llevaves, engegaves la ràdio i la ràdio anava sonant. Les facilitats tecnològiques t'han permès que aquest acompanyament et porti a través dels auriculars i fins i tot a través d'aquells tan caracteritzats de Harlem de Nova York que portaven el ràdio casset sobre l'espatlla, no? Sí, sí. Tampoc no calia. I en el cotxe.
Home, hi ha milers de taxistes que s'estan escoltant. Clar, estan tot el dia escoltant la ràdio.
Efectivament. Clar. Però en aquell moment, jo recordo que en aquella època els taxistes eren un referent. O sigui, jo a Ràdio Barcelona vaig aprendre la història del referent dels taxistes, no? Perquè el Castelló Rovira deia que quan puges a un taxi no només hi ha una persona que t'escolta. Hi ha la persona que t'escolta, que és el taxista, més la persona que puja o les persones que pugen. Per tant, hem de pensar en això. Bé, això també ha canviat, sobretot perquè ara hi ha molts taxistes immigrants i la ràdio que porten o el que sona no ho entens, perquè són comunicacions
sí,
amb la seva pròpia comunitat, no? I la seva pròpia col·lectivitat. Però això, que després amb el temps també ho relativitzes una mica, com tot, doncs vas prenent consciència de tu a què et dediques i sobretot per qui treballes. I una de les coses que jo sempre he repetit a tots els meus equips, i n'he dirigit uns quants i n'he constituït uns quants, és som aquí, on sigui, a l'empresa que sigui, és igual, som aquí, a Catalunya Ràdio, la corporació. No treballem per Catalunya Ràdio, no treballem per la corporació. Treballem per l'audiència. Ja està. Que ho fem des d'aquesta empresa, ho podríem fer des d'una altra. Però no treballem per l'empresa. Treballem des d'una empresa, la titularitat de la qual serà pública o privada, però per la proposició importantíssima, per l'audiència. I el que no pots perdre de vista és l'audiència. I no la pots relegar als teus possibles interessos d'empresa. Perquè l'audiència, que evidentment és sàvia, ho percep i diu, i aquest que m'està explicant. I
ara et faré una pregunta una mica puta.
De Telecinco?
No, de Catalunya Ràdio del matí de Ricard Estrell.
No.
La pregunta, l'estil.
No. La pregunta és, el programa amb més audiència és el millor programa que hi ha?
Depèn. Pot ser que sí, pot ser que no. Jo he escoltat programes...
Sí, pot ser que no, com és que té tant d'audiència?
Bé, perquè no tothom té els mateixos gustos o perquè tu et fas més exigent, no? Tot depèn. Jo he escoltat programes de molta audiència que a mi no m'han aportat cap gran cosa, però he entès que tinguin molta audiència.
Però no eren les millors per tu.
Però jo tinc el meu barem, com sí. Tu tens el teu i el sí, Ricard sí, té el sí, seu, sí. Tots tenim el nostre, no? No, que no fossin el millor programa per mi no vol dir que no fossin un bon programa per la gran majoria. Els criteris són diferents, els principis són diferents. O sigui, per exemple, a mi un programa que del no-res en monti un show em mereix un gran respecte, però no em sembla el millor programa. O pot no semblar-me el millor programa. Ara, em mereix professionalment el gran respecte de la capacitat que es tingui de muntar un show.
D'acord.
I per què? Perquè saps que aquest show cridarà audiència i, per tant, aquesta audiència t'enlairarà. Ara, després del show, què queda? I jo continuo entenent els mitjans de comunicació audiovisuals, que són els que jo m'he dedicat, digue-li ràdio i televisió, sí. A que després del que tu hagis fet, durant 5 minuts o durant 5 hores, en quedi alguna cosa. Encara que caduqui 3 hores més tard.
Yeah.
Per algú n'ha de quedar alguna cosa. Perquè els mitjans de comunicació continuen sent eines imprescindibles per comunicar actualitat, notícia, vivència, no? I això no ha prescrit. Per tant, aquesta part entre cometes, moltes cometes, formativa,
sí.
Que es va diluint per moments i que no està renyida, al contrari, contràriament al que s'havia dit durant molt temps, en l'entreteniment en absolut, perquè l'entreteniment també pot ser formatiu, també pot ser educatiu, aquesta part jo la continuo defensant, perquè els mitjans de comunicació continuen sent mitjans de comunicació social. Aquest últim adjectiu fa molts anys que el vam treure de la nomenclatura, i ja no, però continua sent això.
Sí.
Si és una comunicació social, doncs s'entén que té un benefici o ha de tenir algun tipus de benefici per la societat. Jo ho entenc així. Ha d'aportar-li alguna cosa.
Però és que potser en la voluntat d'acumular audiència el que hem carregat és d'emoció, d'entreteniment, tota aquesta part més informativa o més de contingut, no?
Jo crec que hem caigut en un parany. Jo també, eh? Vull dir, jo no, si jo em poso el primer de la llista dels responsables de totes les coses que no s'han fet bé. També m'hi poso. Jo crec que al darrere de la idea aquesta, que l'entenc i la defenso, l'audiència que vol, hem oblidat que l'audiència, o una part de l'audiència, també vol que tu li diguis què vol.
Sí.
No només que tu serveixis a la carta del que et diu l'audiència. Això no és un restaurant. I si és un restaurant...
Què m'ofereix aquell restaurant?
La carta, no? També és limitada, no?
Però imagina que tornes a ser director...
Ara vaig aquí, surto i vaig aquí al menú del migdia de 16 euros.
Però imagina que tornes a ser director d'un mitjà de comunicació. Aquest mateix, no?
I el Ricard et fa... No em vulguis aquest mal.
No, i el Ricard et fa, durant 3 anys seguits, un 30% d'audiència.
Sí.
Val? I a tu el programa del Ricard no t'acaba d'agradar, però hi ha un 30% de la gent que se l'escolta. No és el millor programa de la graella?
Pot continuar sent un programa mantenir la graella sense ser el millor. No es manté la graella només el millor programa.
No el trauràs, si fa un 30% d'audiència.
En principi no, perquè no he de valorar el meu gust. És que un dels problemes que jo he viscut i que algunes vegades m'han portat algun problema afegit, algun mal de cap, sí. No? És que, és clar, el directiu no pot confondre el que li agrada a ell o a ella amb el que ha de fer.
No, clar.
Això és una cosa que tinc claríssima. L'he tinguda sempre molt clara. I a la vida m'he trobat amb gent que, a més m'ho ha ratificat des de posicions molt més importants que no pas la meva. No? La graella que... No la graella, perdó. Els continguts de la graella que varen dissenyar en aquesta casa a partir del 85, a mi, com a director general de programació, que es deia llavors, m'agradaven tots? No. M'havien d'agradar? No. Era una altra cosa. Jo el que havia d'intentar és que aquesta casa tingués o anés camí de tenir cada cop més audiència. I la vàrem arribar a tenir. I la vàrem convertir en líder abans que jo marxés. Després hi ha una part de la història que ve darrere que jo marxo, que sembla que tot va començar quan jo vaig marxar. Doncs lamento dir-ho, no. Abans hi havia alguna cosa més que ciments. Però vaja, és igual. Aleshores, no, arriba, i a mi aquests directors que a mi esto no me gusta, i ho dic en castellà perquè també ho he sentit a Madrid, evidentment, i com
sí,
tu, no?
Sí, sí, sí,
i així
sí.
Ningú es donarà per al·ludit sí, aquí, sí, però es poden al·ludir perquè això és fàcilment traduïble.
Sí, sí.
I dius, i...
Funciona o no funciona,
una,
sí.
Jo una vegada li vaig dir a un director, amb qui, com amb tots, tenia molt bona relació. Digo, mira, ¿sabes cuál es tu problema? Cuéntame, cuéntame. Tu problema es que solo eres el director. ¿Cómo? Que solo eres el director. Y el director manda mucho, pero no lo puede mandar todo. Hay cosas que no puedes hacer, por muy director que tú seas, porque solo eres el director.
Tot i que ara aquest director em sembla que sí que mana molt.
Y em diu, entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Lo que no debes hacer es lo que hiciste ayer. Tú no volverás a venir a mi zona de redacción a decirle a mi equipo, cuando yo no estoy, qué debe hacer. Eso no lo volverás a hacer, por muy director que tú seas. No va a fer més.
No, clar.
Em va dir, oído cocina. Gràcies, muy amable.
Per exemple, la tertúlia. No, la tertúlia és un gènere que de fet vas posar també en marxa tu, Josep. No et cansen les tertúlies?
Però és que les tertúlies que jo vaig posar en marxa no tenien quotes. I les tertúlies es van pervertir el dia que hi van començar a posar-se quotes. I que els professionals vam acceptar que ens imposessin quotes, diguem-ho tot. I ara són pures quotes. I quan una persona va a una tertúlia per quota, tu saps perfectament què dirà, i si a tu no et dius res, per què li he de dir a l'audiència? Si tu ets el filtre entre qui parla i l'audiència. Si no t'aporta res, què li aportarà l'audiència? L'eslògan del partit, del dia, el que li han passat ara per WhatsApp que ha de dir perquè és la notícia o l'input d'avui, que abans, quan jo encara era a aquesta casa, van començar a fer-ho, això s'ho va inventar el Miguel Ángel Rodríguez, quan era l'Aznar cap de l'oposició, de passar a les 8 del matí cada dia, o abans, per fax.
Els arguments, l'argumentari.
I ell n'està molt content, i em sembla molt bé que n'estigui content, perquè, escolta, després el va copiar tothom,
bueno,
i afortunadament el fax ja és història, i ara a través del mòbil tothom ho té molt més a l'abast.
Un magazín d'actualitat sense tertúlia no es contempla, no ens l'imaginem.
Però és que un magazín d'actualitat i la tertúlia haurien de ser coses complementàries. Jo li estic explicant la realitat del que passa,
sí.
I ara aquí tinc una sèrie de persones que saben d'això i li explicaran per què passa. Sí, hauríem d'entendre la tertúlia.
Interpretaran per què passa.
Exacte. Perquè avui, especialment, des de ja fa temps, però ara de manera molt especial, gairebé no caldria que donguéssim les notícies, perquè les notícies a tothom li arriben, encara que no les busqui. Les tens absolutament a l'abast, encara que tu no les busquis. T'arriben a tot arreu, t'apareixen al mòbil.
Sí.
T'has donat d'alta tu dels puix d'urgència, dels diaris, dels mitjans, és igual, tot plegat. L'important avui, el que no et donen, i si t'ho donen desconfia perquè és molt tendenciós, les xarxes, és el per què passen les coses que passen. Per tant, jo sempre he entès les tertúlies, que jo vaig deixar-ne de dir tertúlia a les dues últimes etapes meves professionals, i vaig batejar-ho com a club d'opinió, i em negava a dir tertúlia, per descomptat tertúlia, que és una paraula absolutament devaluada, haurien de ser, o jo les entenc, com un complement d'aquesta informació.
El que vau fer durant molts anys, tu, a l'Iñaki i a l'Olmo.
Segurament, sí. Mm. Sí, sí. Però era, insisteixo...
Jo obriu el telèfon perquè la gent intervingués.
Clar, però, insisteixo, era abans de les quotes.
Sí, 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 quan es podia dir tertúlia.
Quan es podia dir tertúlia. Clar. Que tenia una finalitat. Que, aleshores, diguem que era una època que la intel·lectualitat, això, aquestes frivolitats, no? Ja ho van començar a etiquetar malament. Per això tenia una finalitat que va donar el seu resultat, i la prova és que, mira, la SER, que va dir que no en faria, el dia que s'hi va posar en va programar 3 de cop.
Sí.
Matí, tarda i nit,
saps? Sí, sí, sí.
I els hi va anar molt bé i encara ho continuen fent. I jo he estat a la SER, i per tant no és una crítica, és una constatació que forma part de los anales de la història de la
ràdio. Sí, sí, sí.
Però la idea quina era? Escolti, el ciutadà, per sentir-se més reflectit amb allò que expliquem, hauria de sentir també a gent, a opinadors, si és possible, amb un cert pedigrí, que en l'exposició del per què passa, reflecteixin el pensament d'aquest ciutadà que diu, hosti, això que diu aquest tio o aquesta senyora...
És el que jo hagués dit.
És el que jo hagués dit.
Clar, clar.
I la suma de tots, i buscant el contrast de parers, ha de portar a dir, en aquell no l'aguanto, però de tant en tant que no l'aguanti no vol dir
que no, tingui raó,
que no li accepti que en aquell punt té raó. I el joc, aquesta mena de puzzle, anar jugant cada dia amb totes les peces i anar configurant imatges diferents, és el que jo crec que durant molt de temps va enriquir molt l'audiència de la ràdio, va enriquir la ràdio i, per tant, enriquir la ràdio enriquia l'audiència. Enriquia l'audiència, perdó.
Em deies que no trobaves a faltar l'actualitat, però clar, penso ara, amb tot això que està passant...
No.
Ah.
Perdona, matiso, si he dit això. No trobo a faltar haver d'explicar l'actualitat del dia a dia. Jo l'actualitat la trobo a faltar perquè cada matí quan em llevo me la injecto en vena.
Si això no ho perds.
No, jo clar, tot... em llevo i a l'hora que em llevo el primer que faig és informar-me de tot com si ho hagués d'explicar al cap d'una estona en directe. Exactament igual.
I li veus futur a la legislatura espanyola?
Sí. Sí, vull dir, fins que acabi.
Perquè no hi ha alternativa.
No només. No hi ha alternativa. L'alternativa... A veure, no... Perdó. No és veritat que no hi hagi alternativa. No es vol que hi hagi alternativa, que és diferent. Però alternatives n'hi pot haver. Com que el que no es vol és el consens, no hi ha alternatives. Per tant, negant-se el consens, es neguen les alternatives, no? La polarització els va bé a tots. I l'han potenciada fins a uns punts malaltissos.
Estàs segur que els va bé a tots?
Els va bé.
Ah, els va bé, perdó. No,
els va bé. Ah. I l'han potenciada fins a nivells malaltissos per ells mateixos. I els mateixos que critiquen la polarització participen de la polarització quan no han activat la polarització.
Mm.
O sigui, ara, avui, algú seria capaç de dir qui la va començar? Mm. Tothom et dirà que l'altre. Però... potser tindríem alguna sorpresa si anéssim enrere. I no necessàriament en aquesta, ni en l'anterior legislatura, ni en l'anterior, sinó una mica més enrere. Recordeu que hi va haver una entrevista a la televisió de l'Iñaki Gabilondo a Rodríguez Zapatero, quan era president, que quan acaba queda el micròfon obert i l'Iñaki li pregunta, bueno, ¿cómo lo tenéis a les portes d'una acció? Y la te digo, bueno, pues tenemos bien tal, porque ahora nos interesa la polarización y vamos...
Nos conviene tensión.
Sí, sí.
¿Eh? ¿Y de quan estem parlant?
Estem parlant de fa 20 anys, o 22.
Estem parlant,
no?
Mira, de quan el Zapatero va arribar al 2004.
Sí,
doncs,
22 anys. La polarització t'obliga a posicionar-te.
Evidentment, perquè, a veure, ningú vol la neutralitat. Ningú vol que existeixi la neutralitat. A tothom li interessa... A la política, no només a la política. A la política, com al futbol. Perquè la política ha begut molt del futbol. Li interessa el blanc o negre.
Sí, però la política no és futbol.
No hauria de ser futbol. Però ja la retransmetem com un partit de futbol. I tot ho hem convertit en un Barça-Madrid especialment. Jo des de Catalunya, tampoc no cal anar... Evidentment, els de Madrid s'han apuntat. I ara, doncs, a Madrid repeteixen els mateixos argumentaris que aquí sentíem, però en sentit contrari, però gairebé frases textuals. I dius, perdone, presidenta, es que esto que usted dice, yo ya se lo escuché a un independentista.
Sí, sí, es que Ayuso es la més independentista usted, que hi ha a Espanya.
I usted lo dice como anti-independentista,
sí, sí.
Es sensacional.
Sí, sí.
Però bé, és igual, escolta'm, és el joc, tothom hi participa, tothom s'esquinça falsament els vestits... I el més trist de tot és... No diré que tothom menteix, que ho podria dir si afegeixo que com que hem devaluat el valor de la mentida, l'hem devaluat... Quan dic valor de la mentida vull dir com a valor negatiu, eh? Com que l'hem devaluat, com que mentir no té conseqüències, doncs aleshores a partir d'aquí per què no ha de mentir? Si ho fa tothom, et diran. És que si un responsable d'un partit... que vulgui tenir un principi ètic coherent amb la política, que hauria d'haver estat i que hem perdut també, és que, clar, jo no puc no jugar amb les mateixes cartes. Si juguen amb cartes marcades, què he de fer jo si estic a la mateixa partida? Sí, i té raó.
Però això té conseqüències, perquè hi ha molta gent... Doncs,
que acabarà, les estem patint.
Clar, acabarà votant el que acabarà votant.
De què estan parlant? Del cas Leire, per exemple, una d'aquestes pantalles, no? Del cas Leire. Bueno, el cas Leire... O sigui, una, a veure, una de les coses que trobo a faltar del que està passant ara és que es diu poc, o sigui, es parla molt del Villarejo, però es diu poc que la gran majoria dels casos que estan sortint, la gran majoria, no goso dir tots, la gran majoria són conseqüència dels mètodes Villarejo. Del propi Villarejo o dels que van emular el Villarejo.
A part cutres.
Casposos. Molt
clavegueres, clar.
Escolta, per alguna cosa, el Santiago Segura triomfa.
Sí, 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 sí. És que no està tan allunyat. Sí. Clar, clar. Sí, sí. O el cas Andic, per exemple. És a dir, el cas Andic, en què un fill podria haver matat el seu pare, que és la tesi que hi ha ara mateix sobre la taula, que això, explicar això, Josep...
No, no és la tesi, és la hipòtesi.
La hipòtesi, sí.
A veure, l'any 95, el senyor Mauricio Guzzi, que era el, com el seu cognom indica, el de la família Guzzi, que liderava l'empresa Guzzi, va morir assassinat per uns sicaris a les portes de la seu central de les seves oficines de Milà. I la policia va posar en marxa, evidentment, una investigació i van detenir a la seva ex, a qui se la va acusar d'haver contractat els sicaris, perquè hi havia també un problema de repartiment de diners, de compensació de diners, etc, etc. L'aparador central de Guzzi Milà va aparèixer amb unes cortines que envoltaven l'aparador per dins de vellut granate, una cadira Lluís XVI, el seient també envellutat, i al damunt només unes manilles. És el millor aparador que he vist jo a la meva vida. No venien res. No acusaven ningú. Manifestaven la situació que vivia l'empresa. L'empresa estava emmanillada. En aquest moment, jo no sé què va passar, Déu-nos en guard, i no seré jo qui faci cap tipus de judici de valor. Al contrari, el món dels successos, que durant molt de temps va estar molt vilipendiat pels periodistes més elevats, no només no va desaparèixer mai, sinó que sempre va tenir el seu públic. I un cop es va recuperar, i ara no se li diu successos, se li pot dir
Crònica Negra
sí. I totes aquestes històries, successos, sí. Passions humanes, sí, sí. Passions humanes. Si les passions humanes no desapareixen, per què ha de desaparèixer allò que explica el comportament de les passions humanes? Però bé, és igual. A partir del moment que aquest món, un cop ja, a partir del futbol, es futbolitza la política, i a la política també hi entra la crònica rosa, i a partir d'aquí es fa un còctel molotov, un còctel, perdó, que ha acabat sent molotov, i ens està explotant a tots plegats, no? Quina és la conseqüència negativa d'això per un polític, per un empresari, que estem dient aquests dies? Que la presumpció d'innocència s'evapora.
Absolutament.
I d'entrada parteix la presumpció de culpabilitat. Les persones afectades, lògicament, s'endolen. I creuen que és injust, i tenen raó. Però quan no han estat afectades, també han aplicat aquesta presumpció de culpabilitat a qualsevol altre cas que hagin vist, escoltat, a través de qualsevol mitjà de comunicació. I tothom es fa les seves pròpies
conclusions. Cert, perquè en el cas Andic s'està treballant, sobretot per demostrar la no culpabilitat.
Sí, sí, però el cas Andic... O sigui, si jo sempre he posat sobre la taula algun dia, no? Però si tu ets el fill, que has estat amb el pare, i has vist morir el teu pare, com queia, i tu no has comès això, és bestial el cas de sentir, perquè
evidentment
tothom està posant sobre la taula una hipòtesi de que tu has matat el teu pare. És terrible.
A veure, avui sembla que la notícia, i l'última que he vist, és que
la tercera persona...
Que va trigar... Va trigar
5 minuts a trucar.
A veure un moment.
Sí.
A veure un moment. Això sou com les joies del Zapatero, no? Bueno, que el jutge... Que em portin... Que algú l'esperiti. Ah, molt bé, és bàsic. Abans de dir, multimilionàries joies. Si són qui calla. I si són qui calla. Doncs això és igual. Escolti, a veure, vostè va amb el seu pare. I de sobte ho veu, no ho veu. En fi, és igual, són dècimes de segon. De sobte no troba son pare i veu que son pare ha caigut. Quan trigues a agafar el mòbil i a trucar un cop tu superes el xoc del que t'està passant? Jo no ho sé, jo no sabria quantificar-ho. Algú sap quantificar?
5 minuts a trucar a la parella i 8 minuts a trucar a emergències, diuen. Però clar, si el que dius tu...
D'acord.
No m'hi he trobat, no ho sé.
Exacte, jo no sé si és molt o si és poc.
No sé si intentaria primer mirar a veure si està bé, si no està bé, no ho sé.
Jo què sé.
No ho sé.
Ara, clar, si això ho valora una persona que a la primera de canvi treu el mòbil i fa una foto de qualsevol cosa que està passant pel carrer que ni li va ni li ve, i com que té aquesta capacitat de reacció immediata, doncs li poden semblar 6 minuts, 6, 8 minuts que has dit tu, li poden semblar una eternitat a aquella persona, per la seva manera de comportar-se. A mi em poden semblar, doncs, raonables. No ho sé, perquè jo no sé què faria si estigués en aquella situació. No? Sí, i aquí el problema, que jo entenc perfectament que en aquest moment l'empresa Mango té sobre la taula, és, bueno, escolti, la reputació de l'empresa se n'acabarà ressentint? És evident que la reputació del Jonathan Andic ja se n'ha ressentit. Se'n ressentirà la de l'empresa?
Però és que se'n ressentirà sempre, Jonathan Andic, perquè sempre hi haurà la sospita, sigui
veritat o no. Sempre. La de Gucci no.
Mira, el problema del senyor Andic és que si es demostra que és innocent, una part de la població no li considerarà i dirà com que és ric, ha aconseguit la innocència. I si es demostra que és culpable, diran jo ho havia dit.
Que és el que s'hauria de fer, demostrar que és culpable, no demostrar que és innocent.
Sí, però aquí tenim un problema induït pel propi estat. I tu ho has patit, crec. A partir del moment que algunes instàncies de l'estat et consideren culpable i t'exigeixen que demostris la teva innocència, per exemple, quan et fan una inspecció fiscal,
sí,
on apareix l'article constitucional que diu que en tots els casos i sense excepció tu ets innocent i és l'altre que ha de demostrar la teva innocència?
No apareix enlloc.
Quan tu, l'inspector d'Hisenda, diu, a veure, senyor González, aquest tiquet del restaurant d'aquí la cantonada, d'aquest dinar, era diumenge.
Sí.
Vostè aquí està fent pagar a la seva empresa un dinar que vostè va ser personal i tu li dius, ei, demostri vostè que no era de feina. Demostri-ho a vostè, que vol dir que jo li he de venir a dir amb qui vaig dinar aquell dia. Aquesta inquisició què és? I aleshores surten amb algunes de les coses que han sortit ara els inspectors, el sindicat dels inspectors d'Hisenda. És intolerable, s'estan cruzando línies rojas. No recordo per quina de les moltes coses d'aquestes que han sortit darrerament. I dius, miri, perdoni, vostès, de moment, fins que no s'aclareixi si és veritat o no, per la via judicial, que un ministre d'Hisenda els deia a vostès a qui havien de perseguir per manies i persecucions polítiques o de classe, el dia que vostès s'hagin desmarcat d'això, aquell dia parlem vostès i jo.
Totalment d'acord.
Ja està. Vull dir, és que no em sembla que tot sigui tan complicat. Jo crec que tot això forma part del sentit comú que massa sovint l'esborrem perquè ens deixem portar per l'instint primari. Però el sentit comú és rebaixar l'instint primari, que per alguna cosa, suposadament, som raonables, suposadament, i aleshores, a partir d'aquí, establir unes normes de conducta, diguem que de convivència, que no ens facin estar tot el dia mirant-nos de reull i desconfiant de tothom, que així no es pot viure, home.
Ets pessimista de cara al futur dels teus nets, per exemple?
No. Gens. No sóc pessimista per naturalesa. A veure,
però tu és que el món que li deixes és millor que el món que tu et vas trobar.
És diferent. Jo no goso dir que sigui ni millor ni pitjor. És diferent. Amb algunes coses em sembla que molt millor i amb algunes altres em sembla que no tant, sincerament. Però saps què passa? Que jo sempre he cregut en la responsabilitat individual. I no he esperat mai que els altres em resolguin la vida. I ara estem en un moment en el qual, entre tots, jo també hi he d'haver contribuït per descomptat, hem fet creure que la vida també ens han d'ajudar a resoldre-la. Hem avançat una barbaritat. Tenim uns drets assumits i que no s'han de permetre, no s'ha de permetre que es retallin sota cap sentit.
Molt important.
Importantíssim això, tan important com que jo vaig veure com arribaven, perquè no hi eren, eh? Sí, no oblidem això. Tant, això també, de tant en tant, els que creuen que ja tot ha vingut regalat, se'ls ha de dir, miri, no, regalat no, treballat.
Sí, però també veu tenir les oportunitats per fer-ho, Josep.
és que les oportunitats hi són, les has de buscar.
Sí, però és un món que ja heu creat. És a dir, nosaltres hem recollit un món que vosaltres heu creat.
Nosaltres hem...
Una estructura, una manera de funcionar que heu creat vosaltres.
Nosaltres... Escolta, nosaltres... A veure, nosaltres hem contribuït a crear coses que no hi eren. Vosaltres teniu la responsabilitat de decidir si us valen o ja no us valen, si les modifiqueu o les renoveu o senzillament les manteniu. Que no, no hi ha més que això. Qui ha dit que vosaltres heu de complir a fer cega els manaments que els altres hem deixat? No, en absolut no està escrit. No, això no ho, dit, yeah. no ho ha de dir ningú.
Demanem només que la gent pensi una mica abans d'anar a votar.
Ara, també s'ha de dir que si per alguna raó la ucronia d'aquello que pudo haver sido y no fue, no fue, també deu ser per alguna raó. Per tant, això de viure permanentment reivindicant les assignatures pendents que en el decurs de la història han anat quedant com a pendents, també deu ser per alguna raó que hagin quedat per pendents. Saps? Sí, clar, a mi, escolta, jo estic a favor de que tot progressi el més possible i el millor per tothom. I és cert que s'han comès molts errors. I ets... Mira, l'any 95, 1995, unes dades que estic consultant aquests dies per una feina que estic fent, l'any 1995, després de l'atur, perquè estàvem intentant sortir de la crisi del 92, que era la primera causa, la primera preocupació dels ciutadans. Després, d'ETA, que era la segona. Després, de la corrupció, Grapo i tal, que era la tercera. La quarta preocupació dels ciutadans era l'habitatge. No és veritat que el problema de l'habitatge, que avui hi ha un problema de l'habitatge, per descomptat, colossal, com diria el Pla. Però és que l'any 95 ja era una de les primeres preocupacions dels ciutadans. Segons el CIS, què es va fer a partir d'aquell moment amb aquesta preocupació sobre la taula? Res, o, com diria un amic meu d'Olot, prop de res. La campanya electoral del 96, ni Felipe González ni José María Aznar van destinar 30 segons a parlar de l'habitatge. I la polarització ja hi era, eh?
Sí, sí.
Per tant, és evident que algunes coses s'han fet malament. Aleshores, pensar que ara allò que en 30 anys no s'ha resolt ho podem resoldre en una legislatura és d'una certa ingenuïtat. Però, esclar, els polítics, obligats per la celeritat i per les xarxes, es veuen empesos a fer creure que ells ho han de resoldre, perquè si no els diran que no serveixen per res. Com vols resoldre tu, en una legislatura de 4 anys, allò que em porta, com a mínim, perquè puc consultar... I tinc accés al CIS anterior i ja ho consultaré, com a mínim que jo hagi pogut constatar 30 anys...
Amb 10 milions d'habitants menys.
Imagina't.
No?
Imagina't, i amb tota la immigració que no hi era, amb tot el que això suposa. Clar.
Cuny en plena forma, com estem comprovant avui a l'antena de Catalunya Ràdio. En aquest cas, no sé si aquest any que no has estat fent programes d'actualitat, la Montse, la teva dona, Josep, ha hagut d'aguantar moltes reflexions teves, o no? Com ho feu? Perquè són molts anys ja casats, eh?
Reflexionem plegats.
Però a casa plegats. També parles tant, o no?
No.
Home, tens la fama aquesta, no, Josep?
A casa no.
A casa no, eh? No. A casa escoltes.
Mira, en un... És que la meva dona es fa escoltar. Un dia en un sopar d'aquests col·lectius, d'aquests, no sé, un premi literari, jo què sé, uns d'aquests que toca una taula, vas allà, no coneixes pràcticament a ningú, però tothom et coneix a tu. Aleshores, un dels que era a la taula seu al costat de la meva dona i li diu: "Ai, quina sort deu tenir vostè, les coses que li deuen explicar a casa, per tant." I la Montse molt sàviament va dir: "El Josep a casa no parla." No va dir res més. Va fer un silenci sepulcral. No li agrada que ho expliqui, però és un fet.
Josep Cuny, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i torna aviat.
Em permets un...
Sí.
Et faria res venir al col·lapse un dia d'aquests?
Em faria molt.
Fa mandra, o què?
El Josep no li agrada fer entrevistes.
Ja ho sé. Mira, escolta, ha estat una hora. Josep Cuny.
Vindré.
Però què vol dir vindré?
Que vindré, no et preocupis.
Però durant aquest any.
Però deixa que em dosifiqui. És que no...
M'atabaleu.
No, és una qüestió. Escolta. Sí.
És que no he fet mai una entrevista al Cuny. No l'he fet mai una entrevista.
Mai has entrevistat al Cuny?
Ara què has fet?
No, ara és una conversa.
No, ara he ajudat el Ricard. Però escolta una cosa. El conec fa 40 anys, o 43 anys, i no li he fet mai una entrevista. No perquè no li hagi demanat o no ho hagi volgut, però mai li he pogut fer una entrevista i voldria fer...
Abans d'acabar l'any, Josep.
El Josep Cuní, el programa Col·lapse de TV3.
Abans d'acabar l'any.
Doncs la faràs. Si es tracta de complir una assignatura pendent...
Una il·lusió.
Una il·lusió, doncs encara més.
Sí?
Si de mi està que tu tinguis una il·lusió satisfeta,
sí, eh?
Tindràs una il·lusió satisfeta.
Sí. Molt bé. Mira que hi ha milions de gent que no està escoltant, això,
sí,
eh?
Sí, doncs els agafem com a testimonis.
Molt bé.
I Jordi González, gràcies. Josep Cuní, fins aviat.
Quan vulgueu, gràcies.
De mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta les condicions al departament o al corteinglés.es.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
Catalunya Ràdio. Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
I acaba la carrera en un temps rècord a la que està sens dubte...
Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
La Carrier visita papal 2010 va fer augmentar les visites...
I mentrestant el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit... La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
Esclat. Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
Les joguines?
Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tens claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Desnonaments silenciosos.
Dissabte a les 10 de la nit.
Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. I a aquesta hora s'ha de saber el resultat de la consulta als mestres i professors sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat. Al final han votat un 60% del personal. Això són unes 60.000 persones. Tenim resultat final. Barcelona, Sara Canyeta, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs estem pendents de conèixer aquest resultat. Fa aproximadament un minut s'ha tancat finalment aquesta votació, on ha participat un 61% del professorat, d'un cens total de més de 99.000 persones. Nosaltres som aquí a la seu d'USTEC. En aquests moments l'Assemblea, el Secretariat Nacional, està reunit i tots plegats molt pendents de quin serà finalment aquest resultat, si els docents avalaran o no l'acord a què van arribar al departament amb els dos sindicats majoritaris.
Doncs tan bon punt tinguem el resultat d'aquesta consulta, tornarem amb la Sara Canyet en aquesta seu de l'USTEC. Mentrestant, us expliquem que al País Valencià milers de docents es tornen a manifestar pels carrers de València en defensa també de l'educació pública. Els sindicats majoritaris allà critiquen que la conselleria no els ha donat data de reunió, malgrat que ells han demanat tornar a seure a la taula de negociació. València, Pepa Ferrer.
Nova manifestació massiva dels docents valencians després de 3 setmanes i mitja de vaga. Avui aquesta manifestació l'encalçalen els professors de conservatori vestits de negre, també per mostrar la seva precarietat. Maria Pilar és una d'elles.
Venim vestits de negre i estem fent un funeral simbòlic dels ensenyaments artístics. I quan arribem al final de la manifestació farem una pira funerària amb els instruments i cantarem el Lacrimosa del Requiem de Mozart.
Des de diumenge, els sindicats majoritaris i la conselleria ni es comuniquen ni es reuneixen. No hi ha diàleg. Avui hauria d'arribar una proposta del que han estat concretant a les reunions sectorials que han mantingut amb els dos sindicats minoritaris. Un document que esperen que siga la porta per reobrir el diàleg. I mentre la manifestació circula cap a la conselleria pels carrers de València, al davant del Palau de la Generalitat continuen acampant una cinquantena de tendes. Pepa Ferrer, Catalunya Ràdio, València.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El papa parlarà català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho ha confirmat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que li sembla exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques. Ho ha dit en la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Barcelona, Marriera, bon dia.
Bon dia, Omella s'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. I a la mesura del que pugui, ha dit, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica, i això és el que tenim que evitar. Estem massa confrontats en el món, en la societat. I això tenim una responsabilitat cadascú de nosaltres, que cadascú té que buscar la seva responsabilitat. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
Mar Riera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El govern espanyol vol posar de seguida fil a l'agulla per elaborar els pressupostos de l'Estat per l'any que ve. Demà farà els primers passos, segons ha anunciat el Congrés, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha demanat el suport dels diversos grups per tirar-los endavant.
Mañana mismo se publicará la orden de elaboración. Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Las cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.
Hi haurà obres aquest estiu a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord seran de les més afectades. També els intercanviadors de Plaça Catalunya i de Verdaguer. Barcelona, Joan García, bon dia.
Bon dia. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. Abans, l'endemà de Sant Joan, ja es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord entre Sagrera i 11 de setembre per adaptar la confluència de vies al tram central de la línia 9. A partir del 6 de juliol es tallarà un dels passadissos més utilitzats, el que connecta les línies 1 i 3 a Plaça de Catalunya. L'enllaç s'haurà de fer pel carrer i l'estació de Verdaguer de la línia 4 quedarà tancada per fer-la més accessible. A tots els talls de servei hi haurà autobusos alternatius, encara que es recomana l'alternativa ferroviària que sempre té més capacitat. Joan García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Hem començat aquest butlletí pendents del resultat d'aquesta consulta de mestres i professors sobre el preacord a què l'USTEC i el Sindicat Professors de Secundària van arribar amb el Departament d'Educació divendres passat i hi ha resultat. Barcelona, Sara Canyete.
Hola, sí, i el resultat final d'aquesta consulta és que els docents rebutgen el preacord amb què els dos sindicats majoritaris van pactar amb el govern, USTEC i professors de secundària, sobre en aquests moments, per tant, un escenari d'incertesa sobre què passarà finalment amb el preacord, amb aquesta partida extraordinària de diners que es van pactar. Segons el resultat final de la votació, del 60% al 61% de la plantilla que ha participat a la votació, dos terços han decidit votar per al no i, per tant, rebutjar el preacord, i només un terç dels participants li haurien donat suport. Des d'aquí, des de la seu d'USTEC, seran els primers a reaccionar a aquests resultats. Ho faran ara a dos quarts. José Antonio Muñoz i Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I ara anem cap a Berga, perquè la plaça de Sant Pere ja és plena de gom a gom amb els primers compassos de la Patum del Lluïment. Tothom molt pendent del cel i creuen els dits perquè la pluja afecti el mínim possible la festa. Avui és dijous de Corpus i és, per tant, el dia gros. Berga, Nati Adell, bon dia.
Bon dia. La pluja podria afectar no només la Patum completa del vespre, sinó també els últims salts de la Patum d'ara al migdia. Per això la instrucció és anar a la idea. No es contempla, però ara mateix, suspendre res. M'explica l'alcalde Ivan Sánchez.
És a dir, la Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni. I si hem d'enredarir, enredarim. I si hem d'escurçar, un cop hem trobat que un passacarés de dissabte, hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem. Però a hores d'ara, tranquil·litat, no cal que ens amoïnem pel que passarà a les 9 de la nit.
Sentiments de flor de pell entre les comparses, com la Laura, de la Guita Grossa, amb tota la família implicada.
És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt berguedana.
Nati Adell, Catalunya Ràdio, Berga.
Esports, Marcos García.
El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència blanca, Enrique Riquelme. Això després que Riquelme hagi anunciat que es compromet a fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions de diumenge. El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la propera temporada, que jugarà a segona divisió, i el Barça es classificarà per les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia. És un partit que farem amb la transmissió al Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Fins aquí les notícies.
Són les 12:08, tancarem el matí de Catalunya Ràdio, de seguida la Renaixença, però abans, Francesc Garriga, què tal?
Molt bé, bona
bon
tarda.
Dia, bon bona dia, tarda.
Com estàs?
Bé. I tu?
Jo bé, us he escoltat amb el Cuní i el Jordi González, sí. Però heu fotut una bona... repassada.
Sembla que parlem de ràdio, penso, això només ens interessa a nosaltres, però...
No, home, no, si la gent que ens escolta són gent de ràdio.
Sí, això és veritat. La gent de ràdio ja en té molt.
I tant.
Hi ha molts oients de ràdio que farien molt bé la... de feina de ràdio, diguéssim. De dibuixar graelles, de tot això ho faria molt bé.
Això,
molt,
això, home, això és
molt criteri.
Hi ha gent que fa 50 anys que ens escolta.
Per això t'ho dic.
Té molt mèrit. Doncs mira, a la tarda, que segur que també seguiran escoltant molts d'aquests...
50 no crec, perquè no tenim 50 anys. Vull dir que...
No, home, que la ràdio en general.
Ah, la ràdio en general.
Catalunya Ràdio 43. Doncs a partir de les 4 de la tarda, de 4 a 7 avui... Mira, tinc 3 festes. La Patum, Anirem allà amb l'Abraham Urriols, que és un berguedà de pro, i ens explicarà la Patum in situ, i viurem una mica aquest dia gros d'aquesta festa. El Primavera Sound, que és un altre Patum, que es diu a Barcelona, també anirem allà amb el Blai Mercè. Anirem a buscar nacionalitats, a veure quantes nacionalitats diferents és capaç de trobar-se el Blai Mercè en l'estona del programa, perquè hi ha més gent de fora gairebé que de casa. Mm. A veure quants estrangers s'hi troba. I després, l'última festa és a Madrid, amb les eleccions de la presidència del Club Blanc, perquè les últimes hores van calentíssimes, i farem la comparativa de què va passar el 2000 amb Figo i Florentino, i el que està intentant Enrique Riquelme amb Haaland... És el mateix? No és el mateix? Florentino es va comprometre a pagar els carnets de socis i no el portava. El va portar. Riquelme vol lluitar contra aquest senyor. Vaja, això a partir de les 4 de la tarda.
Ho escoltarem. Francesc Garriga, gràcies.
Adéu, fins ara.
Ara la Renaixença.
Som el dia.
Som la nit.
Som dos programes amb el mateix objectiu.
Saber què està passant.
Què ha passat.
I també per què ha passat.
Tant a casa
com al món.
Què ens fa diferents?
El ritme.
El ritme.
El ritme.
Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
Perquè al Catalunya nit som pausa.
Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
A tot hora
i a tot arreu.
De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som diferents.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Dormir de mil maneres. Ara al Corte Inglés tens un 40% de descompte en una selecció de matalassos Flex, Picolín, Espol, Relax i moltes més. I ho pots finançar fins en 12 mesos. Només fins al 8 de juny al Corte Inglés. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFC-SA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al corteinglés.es.
Tast Vertical, amb Empar Moliner.
El Tast Vertical, el programa de la cultura de vi de Catalunya Ràdio, ens agrada parlar amb la gent del vi i ens encanta, sobretot, trepitjar vinya.
Per això, aquest dissabte 6 de juny, farem un tast especial.
Serem a la Fira Vinícola Tastapax, a Pacs del Penedès, que arriba enguany a la 9a edició.
Els dissabtes a la mitjanit, Tast Vertical, amb Empar Moliner.
Farem el Tast Vertical des de la Fira Tastapax. Salut.
Pacs del Penedès, terra de vins i origen.
Descobrir, compartir, donar suport,
temps,
130 milions,
amics,
rialles,
llocs,
moments, 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Special Tours i viatges al Corte Inglés a Normandia i la Bretanya a partir de 988 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Special Tours amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
El meu amor dins el punt floreix el mar.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
O un frigorífic, la rentadora, el forn...
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
Consulta els models i marques que hi participen.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
Però només t'has d'esperar un any, la gent posa unes cares. Clar. I dic, home, dic, jo per només per tenir aquesta fusta que faig la tapa, per tenir-la a punt, has d'esperar 15 anys.
Hòstia. 15 anys?
Sí, sí.
Per què?
Els luties comprem el fuster i el guardem.
Hòstia, boníssim, eh? Martí Romero.
El Martí, jo el conec, el Martí.
Ah, sí?
Sí, era veí dels meus pares.
Ah, sí, mira. Sí. Explicaré coses xules, eh?
Ah, i ens has de parlar del tobogán, eh, sisplau?
Va, avui va, parlarem del tobogán.
Ets, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
He vist el banya.
La Renaixença.
Avui començaré, més que per la història de l'objecte, per l'origen etimològic de la paraula tobogán.
Ah, interessant.
Ve del català, Peyu.
Com es queda d'anar a venir, si no?
Del català, bé.
No.
Sí, perquè el primer que vam fer devia ser un tobogran.
Sí.
I la canalla baixava pel tub.
Tobogran. Baixem pel tobogran.
Baixem pel tobogran.
Llavors un no devia saber què dir la R. No. El tobogran.
Això ve d'aquí.
I ja va quedar el tobogán.
Tobogán.